Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 95a edició, la 17a ja de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, programa número 17 de la nostra quarta temporada, on, com cada setmana, repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més a nivell amateur de futbol, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. A continuació parlarem d'aquelles dues entitats que es dediquen plenament al futbol base, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, canviarem la gespa pel parquet per a parlar, per anar cap al poliesportiu. En primera instància parlarem de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una edició més parlant de bàsquet, fent cistelles de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs en aquesta 95a edició volem dedicar aquest 95è programa als equips femenins del Club de Bàsquet Ipsi, ja que aquest passat cap de setmana han aconseguit un magnífic ple de victòries. Així que enhorabona tant al júnior com als tres sèniors femenins del Club de Bàsquet Ipsi. I mentre escoltem aquest Vèrtigo Dudós, que una setmana més ens acompanya per encetar una nova edició de l'Eixample Esports, concretament la 95a, doncs el 95 és l'any on vaig néixer jo, Jordi Gaia, un servidor, i doncs fent també una mica aquest símil i parlant de naixements, em permetreu que també faci d'aquest programa 95 una dedicatòria especial i personal. I és que també voldria dedicar aquest programa 95 tant al Martí Guino Vargas com a l'Oriol Castellà Gaia. Gas Gaia, Gaia Gas, com els meus cognoms, doncs podreu entendre que es tracten de dos naixements ben especials. Són els fills de les meves cosines, tant de la Blanca com de la Laura, que han vingut en aquesta vida i aquest món doncs en els darrers dies. Així que moltíssimes felicitats i benvinguts tant el Martí com l'Oriol, i enhorabona doncs a tota la família Gallagàs, i també doncs especialment als pares, a la Blanca i al Manel, i també a la Laura i a l'Àlex. Doncs benvinguts ells a aquesta vida que s'ha d'arremar, s'ha de lluitar cada dia, i benvinguts totes i tots, com dèiem, en aquest Eixample Esports, aquesta edició 95. Ara repassarem quins han estat els seus principals titulars esportius i informatius que ens ha deixat aquesta jornada de futbol i d'esport poliesportiu a Eixample, però abans volia recordar-vos ràpidament que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Ho podeu fer a les xarxes del programa, tant a Instagram com a X, abans denominat Twitter, com a Facebook, amb la nomenclatura @ Eixample Esports. I a un servidor, Jordi Gallagàs, li anirà molt bé també si el podeu seguir a les xarxes socials personals. Em podreu trobar a Instagram a @ Jordi Gallagàs i també a X a @ / Jordi Gaia. Recordeu que estem arrencant una recerca de patrocinis, de recursos econòmics que necessitem doncs que arribin per poder mantenir viu i per poder tirar endavant aquest projecte que és l'Eixample Esports, per poder-vos continuar apropant cada setmana la informació esportiva de la nova esquerra de l'Eixample. Així que si esteu interessats en poder fer-hi la vostra aportació, teniu alguna suggerència o sabeu d'algun comerç, alguna botiga, algun bar, algun restaurant, el que sigui que ens pugui ajudar, doncs ja sabeu, si us plau, adreceu-vos a nosaltres a través de les nostres xarxes socials, ja que tota ajuda serà més que benvinguda. Doncs els principals titulars d'aquesta 95a edició, on per cert no baixem el llistó i seguirem tenint moltes veus, en aquest cas tindrem a 6 testimonis diferents en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports, 6 testimonis dels nostres clubs de la nova esquerra de l'Eixample. Doncs els titulars d'aquest passat cap de setmana és que ha estat una jornada força positiva per a gairebé tots els equips i per a tots els clubs, de fet, de la nova esquerra d'Eixample de Barcelona. Pel que fa als equips amateurs eixamplins de futbol, han estat a punt, de fet a minuts, com veurem properament, de poder repetir l'invicte que van aconseguir la passada jornada, tot plegat, això sí, en un cap de setmana on, en alguns casos, alguns d'aquests equips han hagut de viure actuacions arbitrals doncs força lamentables i difícils d'explicar. Ho analitzarem en els propers minuts, en aquest programa on per tercera edició seguida, per tercer cap de setmana consecutiu, no hi han hagut derbis eixamplins al futbol base, però parlarem, com ja hem dit, de les dues entitats que s'hi dediquen plenament, tant de la Unió Barcelonista Catalunya, que ha tornat a aconseguir resultats molt positius, com també del Club Futbol Don Bosco. En aquest cas, els blanc i vermells també han sumat en gairebé la meitat, com veurem, dels partits que han disputat. I pel que fa als titulars en poliesportiu, doncs és de lo més destacable i positiu que portem, perquè només 3 derrotes han encaixat els nostres 3 clubs representants. Val a dir que en futbol sala han descansat molts dels nostres equips, però els que sí que han jugat, tant del Club Futbol Sala Eixample com de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, n'han sortit invictes. I en bàsquet, doncs dedicàvem aquest programa, com ja dèiem, a banda dels naixements del Martí i l'Oriol, doncs esportivament aquí a l'Eixample li dedicàvem aquest ple de victòries dels equips del club de bàsquet Ipsi, doncs els equips dels Llangardaixos i Llangardaixes, els equips basquetbolístics, també han aconseguit un gran bagatge de resultats, com dèiem, encapçalat per aquest ple de victòries femenines dels equips del club de bàsquet Ipsi. Doncs fets aquests titulars i força desenvolupats, comencem una setmana més, ja que no hem tingut derbi a eixamplir a futbol base, doncs com fèiem habitualment el nostre repàs per la segona catalana. Anem cap al grup 2, comencem parlant dels equips de la penya barcelonista Anguera. Ja sabeu que el seu amaterà és el nostre màxim representant i l'únic en aquesta categoria. Doncs en aquesta 17a jornada ha aconseguit un empat d'aquells que al principi no s'ha analitzat molt positivament, però que finalment l'analitzes com pràcticament una victòria, ja que el partit doncs potser no ho indicaria així per com es va anar donant i ara ho repassarem, però el rival era de moltíssima entitat, ja que es visitava a la Unió Deportiva Mollotense, que és el segon classificat d'aquest grup 2 de la segona catalana. Resultat final al partit disputat a l'Escola INEF: penya barcelonista Anguera 2, Unió Deportiva Mollotense 2. I dèiem que a priori potser semblava 2 punts escapats i no un de sumat, ja que en un prou feines un quart d'hora els groguets ja dominaven per 2-0 al marcador. Els dos gols groguets, els dos gols eixamplins, els dos gols dels locals els marcaven Pau Guàrdia al minut 6 i Marc Marquès al minut 13. La resta de gols també arribarien al primer tram de partit, a la primera part, ja que al minut 23, 10 minuts després del 2-0, arribaria el 2-1, el primer dels visitants, obra d'Aleix Plans, i justament al minut 45 Joel Mármol feia l'empat a 2 definitiu en un partit on encara s'havia disputat tota una segona part, però en la qual al llarg d'aquests minuts no es va poder moure aquest marcador final d'empat a 2, tot plegat en un partit on en aquest cas, i no en altres com veurem, no hi van haver expulsions, però sí que s'hi van veure unes quantes targetes grogues, 4 per a l'Anguera fins a 5 per a la Unió Deportiva Mollotense. Victòria molt empat, volíem dir, veieu? Amb regusta victòria, ja se'ns escapava, perquè com dèiem ha estat rebent el segon classificat i és ja la segona jornada consecutiva sumant per al conjunt groguet. No ho aconseguien des de principis de novembre del 2025, per tant no és un fet menor. I pel que fa al proper rival, tampoc és menor ni molt menys, ja que visitaran el camp del líder, el camp del Club Futbol Torelló, el conjunt del Torelló, que encapçala de moment aquest grup 2 de la segona catalana amb 38 punts. Pel que fa a la posició del conjunt d'Òscar Bonin, de l'equip amateur de la penya barcelonista Anguera, tot i portar 2 setmanes seguides sumant aquests 2 empats consecutius, de moment no aconsegueixen sortir del descens, ja que 4 dels 5 darrers classificats han sumat aquesta jornada. De moment els groguets són 14ens, 13ens, tercers, volíem dir, per la cua, amb 19 punts, a només un punt de sortir d'aquesta zona de descens. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 2 de segona catalana en aquesta passada 17a jornada, van ser els següents. Vic Riu primer 1, Llavaneres 1, Sant Julià de Vilatorta 2, Martorelles 2, Les Franqueses 1, Unió Deportiva Cirera 0, Cabrils 1, Inter Barcelona 0, Vilanova Vallès 3, Club Futbol Vilamajor 0, empat a 1 entre l'Escola Futbol Mataró i el Club Futbol Cardedeu, i per últim el Club Futbol Lloreda 1, Club Futbol Torelló 2. Seguim amb la camisa, amb la samarreta volíem dir, camisa ens anem als castells, amb la samarreta groga de la penya barcelonista Angered, i dels castells perquè un servidor és casteller, de la Sagrada Família, i ben orgullós. Però bé, tornem al futbol, tornem a l'Anguera i baixem una categoria, anem fins a la tercera catalana per parlar del seu amateur B. Per tant, anem cap al grup 11, on en aquesta 17a jornada, malauradament, i quina ràbia ens va fer, perquè ara veurem com es va desenvolupar el partit i sobretot aquest tràgic final, el conjunt d'Ivan Parra segueix sense poder sumar de 3 i de fet se li va escapar un punt que tenia doncs molt ben agafat fins al tram final. Per tant, no va poder sumar res, rebent a casa a l'Escola Industrial, al filial de la Unió Deportiva Viladecans. Resultat final, penya barcelonista Anguera B 2, Unió Deportiva Viladecans B 3. Ara analitzarem una mica el que va ser cronològicament aquest partit i el decurs del mateix, però abans anem a escoltar el primer dels 6 testimonis que avui passaran en exclusiva pels micròfons de l'Eixample Esports en aquesta 95a edició. Escoltem una setmana més a Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que emet que els darrers 30 minuts de partit, com ara després també veurem, han acabat condemnant el seu equip a una derrota injusta.
Ha sido un partido que ha empezado de la mejor manera para nosotros. Nos adelantamos con 2 goles contra el cuarto clasificado, dominamos el juego, tenemos las oportunidades, nos vamos al descanso, decimos que tenemos una ventaja de 2-0, que es engañosa, que hay que seguir trabajando. Y la verdad es que en la segunda parte entramos muy bien al campo, tenemos una oportunidad, un mano a mano para hacer el 3-0, no lo logramos y a partir de ahí el equipo contrario nos empieza a meter centros, a meternos dentro del área, con ocasiones, con oportunidades. Nos hacen el 2-1, luego nosotros tenemos una oportunidad también, una jugada un poco dudosa, para nosotros es un penalti claro que nos hacen para ponernos con 3-1, el árbitro al final decreta que no es así, nos hacen el 2-2, aguantamos bien, pero bueno, al final una jugada desgraciada en el minuto 93 nos impide poder sumar y nos hace el 2-3. La verdad es que resultado duro, de derrota dura, más que nada porque el equipo no se merecía esta derrota, por lo bien que ha competido contra el cuarto clasificado, que estos 30 últimos minutos no hayan penalizado de esa manera, pues la verdad es que es un golpe duro. No queda otra que seguir trabajando y a partir de ahí competir esta semana e intentar sumar de 3 lo más rápido posible.
Doncs totalment, una autèntica llàstima perquè, com deia Ivan Parra, estàvem fent un autèntic partidàs davant del quart classificat, aquest Unió Deportiva Viladecans B, i a més doncs ho estàvem fent de la millor manera, especialment al tram inicial de partit. Com ens deia Ivan Parra, als 20 primers minuts de partit ja guanyàvem per 2-0, el primer arribava al minut 3, obra de Josep Quintana, i el segon al minut 18, el 2-0. Que marcava Diego Blázquez. Amb aquest resultat s'arribava al descans, com deia Ivan Parra, doncs demanava al seu equip de seguir de la mateixa manera, es desaprofitaven algunes ocasions per ficar el tercer i això ho acabarien pagant. Al minut 69 retallava distàncies el filial del Viladecans, marcant el 2-1 Mario Rodríguez, al 74 marcava l'empat a 2 Lucas Lomeña, i ja al temps de descompte, com ens ha dit el tècnic Groguet, en una jugada doncs desgraciada per als nostres, al 93, Miquel Campo feia el 2-3 definitiu. Establia un resultat doncs molt delicat, molt dur i sobretot molt injust per aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que només veuria una groga al llarg i ample del partit. La veuria Rubén, el porter dels de l'Eixample. En canvi, veurien 2 targetes, una groga i una de vermella ja al temps de descompte, els jugadors de la Unió Deportiva Viladecans B. Amb aquesta derrota, doncs, llàstima, no han pogut sumar per segona jornada consecutiva després d'haver aconseguit el meritori empat de la passada jornada al camp del Vista Alegre, miraran de revertir la situació aquest proper cap de setmana rebent a casa l'Escola Industrial a la Fundació Atlètic Sant Just, un rival que ara mateix el tenim a la taula classificatòria doncs, com a segon classificat. Per tant, serà un partit de ben segur difícil perquè els de Sant Just són a només 3 punts del líder, que és una setmana més el conjunt pretenc de la terlenca barcelonista. Pel que fa al nostre representant, compte perquè continua ben a prop de la zona calenta, tot i ser desè classificat amb 18 punts, és només un punt per sobre de les places de descens. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, en aquesta 17a jornada al grup 11 de la tercera catalana van ser els següents: Atlètic Viladecans 1, Fontsanta Fatjo 2, el Birrojita de Catalunya 5, Unió Deportiva Gornal 2, Terlenca 2, Sant Boià B 1, Sant Just d'Esvern 3, Castelldefels B 1, Espluguenc 3, Unió Deportiva Vista Alegre 5, Fundació Atlètic Sant Just 3, Can Roca 0 i per últim l'Atlètic Hospitalense 1, Club Futbol Can Vidalet B 3. Deixem aquí la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera, canviem d'indumentària i ens posem la samarreta blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Doncs anem a parlar en primera instància del seu amaterà, per tant seguim a la tercera catalana però canviem de grup, anem cap al grup 10, on en aquesta passada 17a jornada portem una magnífica notícia, i és que ja tocava després de 6 jornades sense trobar la victòria, no ho feien des del 22 de novembre del 2025, els jugadors blanquets, el conjunt dirigit per Francesco Calabrese, ha aconseguit tornar al camí de la victòria i ho ha fet guanyant a l'Escola Industrial. Resultat final: Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample 4, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 1. Gran victòria de l'amaterà, i abans de repassar-la doncs, cronològicament com han anat les coses en aquesta victòria eixamplina, anem a escoltar el segon dels nostres testimonis en exclusiva aquí a l'Eixample Esports. És un dels 4 golejadors que va tenir el partit per banda eixamplina. Anem a sentir a Tyron Daniel Zavala, aquest jugador de l'amaterà del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que en reconeix el gran encert de l'equip de cara a porteria durant la segona part i que aquest mateix va ser la clau per a poder aconseguir la victòria.
Creo que la primera parte hemos tenido mucho la posesión, pero no han llegado las oportunidades que deberíamos. En la segunda creo que lo hemos hecho mucho mejor, hemos aprovechado esas oportunidades que había y las hemos marcado. Buena dinámica de momento, queremos estar arriba, queremos disputar todos los partidos y queremos ganarlos.
Doncs estem segurs que ho podran aconseguir, que podran anar guanyant molts més partits, perquè aquesta victòria és d'aquelles que s'anomenen balsàmiques, com dèiem, feia 6 jornades que no guanyaven i per tant aquest resultat ha estat molt i molt important per als blancs. Com ens deia el propi Tyron, el nostre protagonista, no van tenir gaires ocasions els blancs a la primera part i fruit d'això, doncs, per exemple, va fer que a la primera part, al final dels primers 45 minuts, s'arribés amb empat a 0 al marcador. Així doncs, tots els gols arribarien doncs, pràcticament a l'última mitja hora de partit, pràcticament ja a l'hora del mateix, al minut 57, Josep Oriol Morego More feia l'1-0, ficava l'1-0 al marcador, una alegria que duraria ben poc als de l'Eixample, ja que només 3 minuts després, al minut 60, Gabriel Díaz faria l'empat a 1 per a l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià. Al minut 75, però bones notícies, Martín Pascual, un dels més destacats dels blancs, feia el 2-1 i va fer molt mal als visitants, ja que no van poder tenir-hi reacció. Al 83 arribava el tercer, obra del nostre protagonista que escoltàvem fa uns instants, un gol de Tyron Daniel Zavala, i ja al temps de descompte, Massimo Ojiugo feia el 4-1 definitiu d'un partit on s'hi van veure un total de 4 targetes grogues, 4, perdó, les que van veure els jugadors blancs, i una groga la que va veure el conjunt visitant. Pel que fa a la classificació, doncs aquest amateur A del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample és desè classificat amb 16 punts, però tot i la victòria segueix ben enganxat, tot i que ara fora, a les places de descens. Per tant, el conjunt dirigit pel tècnic italià Francesco Calabrese ha d'intentar seguir sumant de 3 per poder anar revertint la situació i anar escalant posicions. Ha estat molt bona aquesta victòria després de 6 partits sense aconseguir-la, però han de mirar de seguir repetint aquest bon resultat. Tindran la pròxima oportunitat per fer-ho aquest proper cap de setmana visitant a un conjunt sempre complicat i que també tenim per sobre ara mateix a la classificació, concretament és 7è amb 25 punts, 9 més que els de l'Eixample. Estem parlant del Club Futbol Alzamora. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquest grup 10 de tercera catalana en aquesta passada 17a jornada, van ser els següents. Veterans Catalunya 0, Cerro Club Deportivo 4, Unió Deportiva Pastrana 2, Olimpia Viaró 2, Escola Esportiva Guinoveta B 1, Sant Genís Penitents B 2, Escola Coeblan Torrassa 1, Can Buixeres 2, Montsant de la Peira 1, Club Futbol Alzamora 6 i per últim el Sant Ignasi B 0, Unió Deportiva Montbau 2. No canviem els colors de la nostra samarreta, seguim amb la blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, però baixem una categoria, anem fins a la quarta catalana, al grup 22, on en aquesta passada 17a jornada, aquí sí que ve la pel·lícula de la setmana, podríem dir, quin partit amb tantes coses estranyes es va viure a l'Escola Industrial. Ara mirarem de desgranar-ho i d'anar-ho explicant, però primer n'escoltem el seu resultat i n'escoltem també a un dels seus principals protagonistes. Resultat final, cop dur per als blancs, cop dur per al conjunt dirigit per Mario Baena. Futbol Club L'Esquerra, l'Eixample B 3, Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B 3. Doncs mireu, anem a escoltar el tercer dels nostres protagonistes, el Barro, conegut com a Barro, és a dir, el jugador d'aquest amateur B de l'Esquerra de l'Eixample, en Marc Arnau, que ens analitza tots els elements d'aquest partit autènticament boig, que on per exemple va durar fins a 110 minuts i que evidentment, com ara veurem, va quedar molt i molt marcat per l'actuació arbitral.
Bastant trist perquè al final és un partit que crec que teníem controlat, que l'havíem pogut matar al principi del partit i al final fallem a les àrees. Regalem 3 gols, els donem l'opció i després nosaltres no matem quan hem de matar. L'arbitratge no ha contribuït, el pobre nano ha tingut molta pressió, trobo que ha pres decisions dolentes, però bueno, fallen ells i fallem nosaltres i si nosaltres haguéssim fet la nostra feina li hauríem posat les coses molt més fàcils perquè amb un 3-0 és igual el que piti que guanyem nosaltres. I òbviament ens ha afectat bastant, trobo que hi ha hagut moltes decisions que han fet que ens frustréssim, que no prenguéssim les decisions correctes i ens ha trencat clarament el ritme del partit i ha ajudat a l'equip que realment estava fent les coses més malament, que no érem nosaltres. Hem rebut, el rival s'ha comportat, jo trobo, d'una forma lamentable, tant dins com fora del camp, i l'arbitratge jo crec que ha sigut molt permissiu a l'hora de treure grogues, vermelles, i jo no sé què escriure a l'acte, però se'ns han dit coses que a mi no m'havien dit mai en cap camp de futbol.
Doncs sí, va ser absolutament dantesc l'espectacle que es va viure a l'Escola Industrial i malauradament doncs, bona part la va tenir l'àrbitre del partit que doncs, malauradament no va ser capaç de poder controlar aquest duel que enfrontava, com dèiem, l'amateur B de l'Esquerra, l'Eixample i el Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B. Un duel on s'hi van veure una autèntica rastre de targetes, en van veure més de 10, crec que en van ser finalment 13 o 14, però el pitjor de tot plegat és que van haver-hi fins a 5 expulsions, una per banda eixamplina i fins a 4 per banda del conjunt visitant, un Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet B, que és un dels rivals directes dels eixamplins per poder doncs, mantenir-se en aquesta zona de playoff cap a tercera catalana i que de moment segueix per sota els blancs a la classificació tot i que a més per als nostres interessos va ser favorable aquest empat, ja que l'anada a la primera volta va guanyar l'amateur B de l'esquerra a l'Eixample. Per tant, tenim el gol a veraix favorable en aquest sentit. Un partit que va acabar 3-3, on van haver-hi fins a 6 gols i on ara analitzarem, a banda de tota aquesta seguida de targetes vermelles, alguna per trepitjar la cara d'un rival, tot això per banda visitant contra la banda eixamplina, també una entrada a l'alçada pràcticament del Genoi amb els tacs per davant, bé, autèntiques barbaritats en un partit on, com ens deia Barro, el nostre protagonista, doncs, havien començat molt bé les coses per als nostres, ja que els primers 25 minuts ja guanyaven per 2-0. Al minut 17, Xavi Hurtado, a través d'un llançament lateral de falta directa, feia un autèntic golaç per tot l'escaire per avançar als blancs. I només 5 minuts després, al 22, Liam, rematant al segon pal, ficava el 2-0, amb el que podia semblar que s'arribaria al temps de descans, però no va ser així. Els blancs van desaprofitar una sèrie d'ocasions i això, valgui la redundància, ho va aprofitar en aquest cas per als visitants Bilal, que després d'un servei de cantonada ficaria el 2-1, amb el que s'arribaria tant al temps de descans com ja al tram final i al descompte del partit. Aquest 2-1 semblava que seria el resultat final, però és que aproximadament al minut 75 de partit, més o menys, l'àrbitre, al 65 volíem dir, va aturar força minuts el partit amb la intenció d'allunyar a gent del públic que anava, doncs podríem dir, pel que ens diuen, a tot menys animar, i per evitar situacions més greus o majors, l'àrbitre va aturar durant una bona estona el partit per a que aquesta gent marxés dels laterals del camp, de la zona de les banquetes, perquè no hi haguessin problemes dintre del terreny de joc. Això va provocar que quan s'arribés al temps de descompte amb aquest resultat favorable per als nostres, l'àrbitre indiqués ja en primera instància que s'afegirien fins a 8 minuts i aquí doncs, ja es van donar una sèrie de situacions força estranyes. La primera d'elles, doncs, que l'empat a 2 també el va fer Bilal al minut 100 i tu dius, Jordi, si n'havia afegit 8, no? Doncs el cas és que va acabar arribant al minut 100 i a més va ser per una acció força estranya, ja que es va xiular córner en contra dels nostres a causa de que es va aplicar aquesta nova norma de la retenció de la pilota del porter. Si triga molt en sacar, doncs es castiga amb córner en contra. Doncs a través d'aquesta jugada va arribar el 2-2, aquí l'àrbitre va fer la senyal de que s'afegirien 3 minuts més al que ja estava estipulat per la celebració autènticament esbojarrada i evidentment justificada dels de l'Hospitalet, però fruit d'això, aquí vam tenir sort, Lucas, amb un fort llançament que acabava a l'escaire al minut 103, tornant a ficar per davant els blancs en un gol que semblava indicar que novament i ara sí la victòria es quedaria a l'Escola Industrial i seria a Eixamplina, però l'àrbitre increïblement va tornar a fer el gest dels 3 minuts per la celebració del gol, és a dir, tornarem a afegir 3 minuts, i aquí va arribar la jugada més protestada del partit i que fins i tot crec que va acabar desencadenant expulsions a les banquetes. Al minut 107, és a dir, ja totalment, pràcticament ja excedit el temps afegit, Iago transformava un llançament de penal, establia el 3-3 definitiu, un penal totalment inexistent. Hem pogut veure nosaltres les imatges, hi ha un contacte absolutament lleu dintre de l'àrea i l'àrbitre assenyala doncs, una empenta que ni de lluny pot ser pitada com a penal. En qualsevol cas va acabar sent xiulat i Iago transformaria aquest llançament de penal per establir el 3-3 definitiu d'un partit, com dèiem, absolutament esbojarrat. El proper cap de setmana, els de Mario Baena no jugaran cap partit, ja que havien de jugar davant l'Iberoamericano de Futbol Barcelona, equip ja retirat de la competició. Per tant, doncs, miraran de sumar per tercera jornada consecutiva. Se n'hauran d'anar ja a la propera jornada, el 22 de febrer, quan rebran a casa l'Escola Industrial als Salesians Bosco Horta. Pel que fa a la classificació, aquest amateur ve del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, el conjunt dirigit per Mario Baena es manté, tot i aquest empat, en tercera posició amb 28 punts. Per tant, dintre d'aquesta zona de play-off de 5 equips que dona accés al play-off d'ascens. Com dèiem, també hi és el Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet Bell, rival aquest passat cap de setmana dels de l'Eixample, i a només 2 punts d'aquesta plaça hi és el Salesians Bosco Horta, que hem comentat que serà d'aquí a poc menys de 3 setmanes el proper rival dels de l'Eixample. Per tant, partit molt important, ja que, per exemple, el conjunt de l'Hospitalet que esmentàvem fa uns moments, el rival d'aquest passat cap de setmana, porta un partit menys disputat que els nostres. Per tant, aquí es podrien igualar les forces, és a només 2 punts dels blancs. Per tant, serà molt important poder sumar de 3 en aquest proper partit davant del Salesians Bosco Horta. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquesta 17a jornada al grup 22 de la quarta catalana, van ser els següents: Esports Benfi 0, Albirrojita de Catalunya B 2, Esportiu Joventut Campí 12, Penya Barcelonista Coiblanc Sants 2, Veterans Catalunya B 1, Escola Coiblanc Torrassa B 4, Associació Antics Alumnes Xaloc 1, Daumar Associació Club 4, La Florida 0, Unió Esportiva Sants C 1 i per últim Poble Sec Unió Esportiva 3, Salesians Bosco Horta 0. Deixem aquí el futbol amateur, però no deixem el futbol, anem cap al futbol base per veure com els hi han anat les coses als equips de la nova esquerra de l'Eixample de Barcelona. Comencem pels de la franja blaugrana, pels conjunts de la Unió Barcelonista Catalunya, que, com ja esmentàvem, van tenir un gran cap de setmana de resultats i marcadors. En 19 partits disputats van aconseguir 11 victòries, també van sumar 4 empats i només van encaixar 4 derrotes. Per copsar doncs aquestes sensacions d'aquests resultats i marcadors, anem a escoltar a un altre dels 6 testimonis que sentirem avui aquí en exclusiva als micròfons de l'Eixample Esports. No és un altre, una vegada més, que el Robert de Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens apropa els resultats més destacats dels equips del Cata.
Un altre gran cap de setmana a la Unió Barcelonista Catalunya. Ens agradaria destacar a Futbol 7 les grans victòries del Sub-10 B i Sub-9 A. Aquests dos equips continuen líder a la seva classificació, mentre que el Sub-11 B i el Sub-10 A aconsegueixen una gran victòria en camps molt complicats i continuen en dinàmica molt positiva. També ens agradaria destacar la gran victòria del Sub-10 A per la mínima i un gran partit del Sub-12 C aconseguint la primera porteria 0 de la temporada. Pel que fa al Futbol 11, ens agradaria destacar la gran victòria el juvenil A i les victòries treballades del sub-16 B, sub-16 A i sub-15 B. També ens agradaria destacar la gran victòria del sub-13 A, que aconsegueix la porteria 0 i es col·loca a un punt del tercer classificat.
Doncs grans resultats, com dèiem, els del Cata, els dels equips de la franja blaugrana, i un d'ells, que ho destacava el Robert com una gran victòria, és el resultat que va aconseguir el juvenil A de la Unió Barcelonista Catalunya. Anem a escoltar doncs el seu entrenador, un altre dels nostres testimonis d'aquesta 95a edició de l'Eixample Esports. Anem a sentir a Edu Macià, com dèiem, l'entrenador d'aquest juvenil A de la Unió Barcelonista Catalunya, que creu que la golejada del seu equip per 8 gols a 0 davant el Fundació Acadèmia Hospitalet els ajudarà a recuperar la confiança per afrontar molt millor el que resta de temporada.
Necessitàvem recuperar confiança després d'un inici d'any molt complicat i així va ser. Vam sentenciar el partit a la primera part i ens vam dedicar a aprofundir el nostre joc, a seguir evolucionant, seguir treballant i seguir millorant durant tota la segona part. A nivell d'objectius per aquesta segona volta, doncs moltes ganes de guanyar a tots aquells rivals que ens han superat, no per joc, sinó per voluntat de guanyar, intensitat i més energia.
Doncs i tant que sí, esperem que ho puguin fer i aquesta gran golejada per 8-0 segur que els ajudarà a fer-ho. Esperem que ens disculpeu si avui s'està notant amb menys qualitat del programa, però és que ens està caient contínuament la connexió a internet i de veritat que avui estic fent aquell exercici que a la facultat et diuen de vegades que ha de passar, que és que se't perd totes les connexions, se t'estripen tots els papers, no tens absolutament res al davant i tot i així ho has de salvar perquè estàs en directe, no? Doncs aquesta és la sensació que estic vivint ara mateix, però bé, seguim remant a contracorrent per a intentar salvar-ho i en aquest cas Doncs deixem els de la franja blaugrana i anem amb els conjunts blanc i vermells del Club Futbol Don Bosco. Els equips del Club Futbol Don Bosco, que la primera bona notícia que van tenir és que van poder jugar tots ells, els 11 equips que tenen en competició a la Federació Catalana de Futbol, ja que, com ja vam explicar el passat cap de setmana, a causa de les pluges i de descansos, només havien pogut jugar la passada jornada 5 dels seus equips. Doncs bé, la bona notícia és que van passar de 5 a 11 partits i que tots ells van poder jugar i, a més, pràcticament van aconseguir sumar, com dèiem i avançàvem a l'inici del programa, en la meitat dels partits disputats. En un total d'11 partits jugats, el bagatge va ser de 3 victòries, 2 empats i 6 derrotes. Com ens agrada fer aquí sempre a l'Eixample Esports, una setmana més volem destacar les coses positives. Per tant, anem a esmentar aquests 3 marcadors favorables a aquestes 3 victòries del Club Futbol Don Bosco. La primera d'elles arribava a la categoria cadet, on el seu sub-15 s'imposava per 3-0 a la Unió Esportiva Sant Andreu. Una altra victòria arribava en aquest cas per part de l'Aleví sub-11, que golejava a la Unió Deportiva Gornal B per 1-10. I el tercer dels triomfs blanc i vermells era de mans i de peus, en aquest cas jugant a futbol, d'uns dels més petitons de la casa, del Benjamí sub-9, que s'imposaria amb contundència per 0-6 davant de les Corts de Barcelona Club Esportiu. Doncs aquesta ha estat l'actualitat del Club Futbol Don Bosco i fins aquí el que ve sent la informació pel que fa al futbol tant amateur com de base. Per tant, entrem ja a la segona part del programa. Com ens encanta dir, canviem la gespa pel parquet, anem cap a poliesportiu, on pràcticament invictes han resultat els nostres clubs en aquesta passada jornada. Com ja esmentàvem al sumari i als titulars, sí que és cert que en futbol sala, doncs la majoria dels equips han descansat, però no hem conegut cap derrota dels que sí que han pogut disputar partit. Per a començar a analitzar i a repassar-ho, doncs anem a veure com li han anat les coses als equips negre i vermells del Club Futbol Sala Eixample. Doncs el que dèiem, només han pogut disputar, normalment acostumen a disputar 19-21 partits. Aquest cap de setmana era jornada de descans, però s'han recuperat alguns partits aplaçats. De fet, han estat un total de 5 i el bagatge ha estat molt positiu. Com dèiem, invictes, 3 victòries i 2 empats. D'aquests grans resultats, especialment de les 3 victòries, en volem destacar doncs una d'elles per sobre de qualsevol, com és la del sènior A masculí. I a més ho van fer a tots aquests resultats i el del sènior A masculí amb un Santa Isabel a rebentar, ja que es va disputar just en plena jornada del club. Era la diada del Club Futbol Sala Eixample. Doncs també es van disputar, com veurem, partits de Copa Catalunya. De fet, ja ho avancem. L'altra gran notícia és que l'infantil B, també amb pes pel Santa Isabel, es va classificar per a una nova ronda d'aquesta Copa Catalunya, però com dèiem, la gran notícia va tornar a ser un nou triomf i és el segon consecutiu del sènior A masculí del Club Futbol Sala Eixample, que en aquesta ocasió doncs es va imposar a casa al Santa Isabel per 2-1 davant del Club Futbol Sala Esparreguera. Per tant, amb aquest segon triomf consecutiu, doncs, i a més van tornar a guanyar contra un rival de la part alta de la classificació, confirmen els del sènior masculí el seu gran inici de 2026. Doncs hem repassat el més destacat, però anem a veure com van ser aquests resultats dels 5 partits disputats per part del Club Futbol Sala Eixample, en aquest cas els de, si no m'equivoco, la fase regular. Futbol Sala Sant Joan de Vilassar 4, Infantil A 4, Cadeta 2, Sant Joan de Vilassar 1, Club Futbol Cardedeu 0, Juvenil Femení 9, empat a 3 del Juvenil A a casa davant del Club Futbol Sala Gràcia, i com dèiem, la victòria de la jornada sens dubte per part negre i vermella, la del sènior masculí, la segona consecutiva, per 2-1 davant del Club Futbol Sala Esparreguera. Seguim parlant de futbol sala, però canviem els colors de la nostra samarreta. Ens posem la groc i negra de l'Associació Esportiva Nova Esquerra i hem de dir que per als groc i negres va ser una jornada de força descans, ja que Van descansar tots els equips menys el cadet A, però per a ells va ser una gran jornada, ja que es van imposar amb contundència a la pista del 7-10 per 4 gols a 7. Resultat final 7-10-4, Associació Esportiva Nova Esquerra 7. Doncs amb aquest resultat contundent es va imposar el cadet A dels groc i negres, i ho va fer gràcies als gols. Un va ser en pròpia porta i els altres van ser de Pol en partida doble, i també van marcar Eric, Ivan, Jan i Marc. Per tant, doncs, magnífiques notícies, un partit, una victòria per a l'Associació Esportiva Nova Esquerra amb aquesta victòria del cadet A dels groc i negres. I per últim, anem a fer cistelles, anem cap a Provença, anem a parlar dels equips del club de bàsquet Ipsi. Doncs va ser una grandíssima jornada per als llangardaixos i llangardaixes, que a nivell general de resultats no havia sigut el millor dels inicis, el d'aquest 2026, però déu-n'hi-do com ho estan revertint. I una mostra justament d'això és, doncs, el bagatge de resultats aquest passat cap de setmana del 31 de gener i 1 de febrer. En aquesta 95a edició, que no ho havíem dit, estem parlant d'aquests resultats aconseguits pels equips de Xamplins el cap de setmana, el 31 de gener, dissabte, i 1 de febrer, diumenge, que va coincidir en el canvi de mes. Doncs pel que fa als equips del club de bàsquet Ipsi, de 7 partits totals disputats, 5 victòries i només 2 derrotes encaixades. Anem a veure aquests marcadors i després n'analitzem en profunditat alguns d'ells. Club Bàsquet Cardedeu 76, Júnior 09 Femení 79, Club Bàsquet Turó B 42, Sènior Femení 54, Unió Esportiva Bàsquet Martorelles 64, Sènior C Masculí 45, Virolai 44, Sènior A Femení 49, Sènior A Masculí 67, Club Bàsquet Alpicat 58, Lima Horta B 39, Sènior B Femení 47, i per últim el Sènior B Masculí 70, Unió Bàsquet Sant Adrià B 76. Doncs com ja hem avançat a l'inici del programa i els hi dedicàvem aquesta 95a edició, espectacular el bagatge d'invictes, ple de victòries, 4 de 4 dels equips femenins del club de bàsquet Ipsi. I el primer d'ells, doncs, ara el repassarem, però també volem destacar la victòria, com dèiem, del sènior A masculí a casa per 67-58 davant del club de bàsquet Alpicat. És un triomf molt important, ja que s'ha produït davant d'un rival directe per eludir el descens, i amb aquesta victòria els eixamplins se situen a només un partit de distància de la posició que marca la permanència. I ara sí, en clau femenina, destaquem la victòria del sènior A femení, com dèiem, per 5 punts de diferència a la pista del Virolai Sport Club per 44-49, i és una victòria que té molt valor, ja que és davant d'un rival directe i permet doncs conservar la quarta posició a la classificació. I a més va ser també una victòria de comiat per la Bet Tour, que marxa d'Erasmus. Per tant, quina millor manera de fer-ho que, doncs, amb una victòria més al Sarró. Enhorabona, Bet, i molt bon viatge i molt bona experiència. T'esperem de tornada aquí a l'Eixample Esports la temporada vinent. Esperem ser-hi aquí també, ja sabeu que estem buscant patrocinadors per fer-ho possible i per continuar també al llarg d'aquesta temporada. Més bones notícies en clau femenina, una altra victòria del sènior C femení per 42-54 a la pista del Club Bàsquet Turó de la Peira B, i aquesta victòria, doncs, serveix per tallar una mala dinàmica de 2 derrotes seguides i manté a les eixamplines al grup capdavanter de la classificació. La veritat és que aquest sènior C femení està fent una temporada extraordinària, i fruit d'això, doncs, aquest gran resultat, imposant-se a domicili en un partit que, això sí, van dominar de principi a fi, i que suposa, compte amb les dades, la desena victòria del curs i només han encaixat durant aquesta temporada 5 derrotes. Per tant, molt bé ho està fent el sènior C femení, i molt bones notícies també, doncs, en clau femenina seguim, en aquest cas del sènior B femení d'aquest club bàsquet Ipsi. Anem a escoltar-ne justament el seu entrenador, a l'Aleix Bellido, que serà l'últim dels nostres 6 testimonis d'aquesta 95a edició de l'Eixample Esport, i que ens analitza justament, doncs, una nova victòria en clau femenina, la d'aquest sènior B per 39-47 a la pista del Lima Horta B.
La valoració del partit és molt positiva, ha sigut un partit molt igualat, molt disputat. Els dos equips lluitant molt la pilota i estan a tope en tema de tant de rebots com de recuperacions de pilota. Nosaltres aconseguim separar-nos un parell de vegades durant el partit en tema de marcador, però sí que és veritat que el rival aconsegueix retallar-nos-ho ràpidament i no permetre'ns separar-nos. Tot i això, aconseguim encadenar molt bones accions de recuperacions de pilota i rebots i defenses al final de partit i aconseguim estirar el resultat. Amb això, aconseguim guanyar l'average de la primera volta contra elles i agrair la feina feta i l'ajuda d'Albert Galera i les dues jugadores del Senior C que van pujar a ajudar-nos, ja que ens trobàvem en una situació una mica complicada, amb baixes d'última hora.
Doncs les van poder suplir aquestes baixes d'última hora les jugadores de l'Eix Bellido, que al igual que els altres tres equips femenins d'aquest club de bàsquet Ipsy, com ja dèiem, han tingut una grandíssima jornada, 4 de 4 ple de victòries per elles, dedicada a aquesta 95a edició i també, com dèiem, per al Martí i l'Oriol, que han nascut aquests darrers dies i em fa molta il·lusió, com ja he dit a l'inici del programa, dedicar-los-hi aquest programa 95 que ja arriba a la seva fi, però abans doncs destacar també que el llangardaix de la setmana, aquesta distinció als jugadors més destacats cada jornada del club de bàsquet Ipsy, en aquest passat cap de setmana ha estat compartit. Se l'han emportat com a bons companys de club tant el Guillem Canaleta del senyor masculí com la Clàudia Givert, que l'escoltàvem el passat cap de setmana aquí a l'Eixample Esports, la jugadora del sènior B femení. Tots tres van fer 17 punts i grans actuacions, per tant, merescudíssim i en aquest cas compartit aquest llangardaix de la setmana. Doncs se'ns acaba el temps d'aquesta accidentada 95a edició. Novament disculpes per aquests problemes que hem tingut. La veritat és que no és per tirar-me flors, però m'adono de que no se'm dona malament tot això, perquè si sapigueu tot el que ha passat aquí davant i com ho he aconseguit salvar, doncs la veritat és que és d'aquelles coses que te'n recordes al llarg de bastant de temps. En qualsevol cas, dic que no ens queda temps i em vaig allargant, per tant, vinga, anem tancant aquesta 95a edició. Moltes gràcies una setmana més per estar a l'altre costat. Recordeu que ens podeu escoltar cada setmana de dimarts a dijous en directe a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio i que en aquest mateix lloc, en aquest mateix portal, a Eixample Barcelona Ràdio, a l'apartat de l'Eixample Esports, si no ens podeu escoltar en directe, ens podeu escoltar a mode de podcast, ja que allà hi trobareu tant aquest programa 95 com les 94 edicions anteriors, cadascuna penjada amb la seva entrada pròpia a la web. Recordeu novament que ens podeu seguir a les xarxes socials, podeu seguir-nos al programa @eixampleesports, tant a Instagram com a X, com a Facebook, i a un servidor, Jordi Gallegàs, també li anirà molt bé si em podeu seguir a les meves xarxes socials personals per a seguir-me ajudant a créixer tant a nivell personal com professional. Em trobareu a Instagram, @JordiGallegas, i també ens trobareu en aquest cas a X, abans denominat Twitter, @@JordiGallegas. Se'ns acaba el temps, anem tancant aquesta 95a edició. Com sempre, una setmana més us agraeixo la vostra escolta, que hagueu estat a l'altra banda per escoltar aquest repàs informatiu i esportiu dels equips de la nova esquerra de l'Eixample, i us emplaço la setmana vinent, abans de l'aturada pel Carnaval, per viure la 96a edició de l'Eixample Esports, cada dia més a prop, si Déu vol, del centenar de programes. Abans, però, toca, com dèiem, la propera setmana, la edició 96. Fins llavors, espero que tingueu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.